Comença la tertúlia del Gall del Monestir. Tenim amb nosaltres avui en David Ros, en Josep Maria Balcells, en Joan Alzina i en Jordi Piella. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Tenim molts temes i poc temps. Comencem amb un que avui omple totes les portades i després parlarem de les preferents, que en Jordi Piella ens ha portat aquí la documentació que ens va prometre la setmana passada. Comencem parlant de Camacho. L'empresa de detectius Método 3 pagarà 80.000 euros a la presidenta del Partit Popular, Alicia Sánchez Camacho, a canvi de retirar les acusacions per haver estat víctima de gravacions privades. Segons l'acord, al qual han arribat aquest dimecres les dues parts, Método 3 admet els delictes, demana perdó i es compromet a mantenir en secret la gravació. He fet un resum molt curtet i ara els demano la seva opinió, que els sembla que Sánchez Camacho, que havia dit per activa i per passiva que arribaria fins al final en aquest cas, hagi acceptat aquests 80.000 euros a canvi d'aquest silenci, el perdó i l'admissió dels delictes. Qui vulgui començar, que comenci.
Jo avui tinc un interès especial. Bueno, la primera demostració, la primera qüestió a qüestionar és que no sé qui deu pagar això, perquè són 80.000 amb ella i 50.000 a l'altra a l'exnòvia. No sé qui ho paga, perquè Método 3 està en fallida i no tenen calés, el qual vull dir, no sé qui ho deu pagar. Algú ho ha de pagar i la qüestió més... A mi l'exnòvia em sembla bé que cobri 50.000 i s'acabó, perquè ella és una noia que no és pública ni ocupa cap càrrec públic. Ara, la senyora Camacho demostra, evidentment, una vegada més, que està en política per calés. I s'acabó, no ens escandalitzem, estan aquí per guanyar calés. I ja està, és una més que guanya calés, li pagues aquí 80.000 euros, i és igual la veritat i qui ho ha encarregat i qui ho ha deixat d'encarregar, ja ens en fot quatre. Vull dir, no, en teoria anava per la realitat, però si em donen calés, collons, callo, com altres moltes coses que hi deuen haver en política d'ella. I no hi més, vull dir...
Més opinions, va. Joan.
La gran estafa, una de tantes. Ja, jo crec que ja estem perdent la capacitat de sorprendre'ns de les grans barbaritats que es poden cometre amb absoluta i total impunitat en el món polític d'aquest país. Jo ja no vull marxar, jo vull que marxin ells, que marxin d'una punyetera vegada. Això és insuportable, intolerable. Aquesta tia va quan va sortir el
perdó. Això d'aquesta tia...
Sí, eh? No, això no em mereix ningú respecte, ho sento molt. No, ho sento
compte,
molt.
Compte, que no...
No, bueno, ja, tampoc és un insult.
No.
Home, podria ser que és de tia bona, que és de tia lletja, intel·ligent...
No em mereix el respecte de dir-li de qualsevol altra forma més respectuosa. Perquè considero que no se'l guanya. Quan va posar la demanda, va cridar als quatre vents que la posava per esclarir els fets i treure la veritat. Amb aquella aureola de santa que es posa quan ha de fer aquest tipus de manifestacions, dient, em constitueixo en el garante de la verdad i la ley en Catalunya, perquè els catalanes no serveix per a nada. I fixa't que qui va fer les escoltes resulta que és una empresa que s'ha demostrat que va fer escoltes per altres partits, que a més no va cobrar. Per tant, alguna cosa per al mig ja ho haver-hi. I la que posa la demanda, al final es demostra que només la posa, única i exclusivament, per evitar que se sàpiga la veritat. Com serà aquesta veritat? A partir d'aquí, jo crec que una de dos. O qui amaga la veritat no hauria de tenir la capacitat de ser representant de res, de Catalunya, i per tant el que hauria de fer és agafar els 80.000 euros, estalviar-los i marxar, o el que hauria de fer la fiscalia d'ofici, i no sé si es pot o no, m'és igual, com que es pot fer tot en aquest país, ja està demostrat. El que hauria de fer la fiscalia d'ofici és arribar fins al final dels fets.
De fet, és un procés penal i no es pot apartar un del procés penal voluntàriament. Ara ja veurem els jutges, que tampoc tenen gaire interès.
Aniria en aquesta línia que diu Joan. Ja penso, primer, que ja ho han dit, que el procés judicial no s'atura, i per tant doncs hem de pensar que això pugui anar més enllà. Això de pactar, de dir, escolta'm, aquí reservem la conversa, la intimitat, i que aquí no surti d'entre nosaltres, una cosa d'aquestes que ha tingut aquest rebombori, aquesta publicitat, primer vol dir doncs que no hi ha una persona, sinó més d'una, més de dues, més de tres, que coneix el contingut d'aquestes converses. Per tant, això és un capital que un moment o altre algú l'explotarà, aquest capital. Vull dir, això s'arribarà a saber el contingut d'aquestes converses. Jo continuo pensant que aquí hi ha una barreja. Per una banda, el respecte a unes converses privades, que tothom té dret a tenir-les allà on vulgui, en un restaurant i dinant al voltant d'una taula, i no té per què, no hi ha, no hauria d'haver-hi una garantia de que això no sigui públic perquè era una conversa privada. Però en el moment en què intervé el micro i se sap que és d'una empresa que espia i que doncs, hi poden haver complicitats per una banda i per l'altra, tenim dret, sobretot quan el protagonisme el té un polític, doncs de saber què ha passat, què s'ha dit i què hi ha de veritat en aquestes converses, perquè no afecta només la vida personal de cada una d'aquestes persones, sinó que sembla que té ramificacions que poden afectar també a la vida política del país. Aquí, si s'arreglen amb... ja hi som, vull dir que el tema, entre cometes, judicial s'arregli posant quartos pel mig, malament. És a dir, jo exigeixo, demano, quan s'hi juga la veritat d'una activitat política, que hi hagi transparència. I per tant, jo també protesto per aquest voler tancar en fals un escàndol que afecta doncs, a unes persones que tenen responsabilitat política. Sobretot,
perdona, quan recentment, bueno, ja portem mesos, assistint a un espectacle lamentable, d'anar veient a tota la premsa publicats comentaris absolutament fora de context de converses telefòniques de l'Oriol Pujol i companyia. I, escolta, això no és seriós. Això no és seriós. Per tant, jo no vull que es publiquin les converses. Simplement vull que el jutge les revisi amb els acusats. I a partir d'aquí, com que el sistema judicial no té ninguna capacitat de mantenir la confidencialitat, salga el sol por ante que era. N'és igual. Ara que el jutge la revisi.
Perdó. David.
Coincideixo amb el que s'està dient. Jo penso que una cosa potser que és important és recuperar el que va passar al voltant de la campanya electoral, el cognom dels Pujol, com va sortir lligat a acusacions de comptes corrents a Suïssa. I, esclar, es diu que en aquestes converses, que el més important ara és que no se sàpiga de què es va parlar, es diu que en aquestes converses hi havia qüestions íntimes, realment, i es volen evitar ulteriors intromissions, però molt probablement, si tenim en compte qui eren les dues interlocutores, seria bo que, tal com dius, que la justícia pogués aprofundir i saber què es va dir en aquesta trobada, perquè el moment històric va ser d'imputació, d'acusacions, no imputació no, però sí acusacions, que van sortir pues, per la pròpia Camacho en el Parlament de Catalunya. I, per tant, seria lamentable que no acabéssim coneixent realment què s'ha dit aquí dintre. És a dir, aquesta voluntat de comprar un silenci pues, és evident, no?
Comprar un silenci és bon resum.
És a dir, qui ho paga, ja et dic que Mètode 3 no té els cèntims per fer-ho, dubto molt que la ministra del concursal autoritzi el pagament per això.
A mi no m'interessa tant què es va dir.
No, qui ho va carregar.
No, i qui va carregar, sinó si els fets que sembla doncs, que van ser objecte de conversa afecten a la vida col·lectiva o a la vida del país.
Sí,
jo, si són converses privades, ni que siguin doncs, de relacions que les que vulguin, no m'interessa per res, ni m'interessa, sinó si això dona pistes de fets que afecten la vida col·lectiva de país. Això sí que m'interessa de conèixer i, per tant, demanaria aquí que això, que el jutge arribi, a veure si sabem què s'amaga darrere de tot això.
Ara serà molt graciós que la Sánchez Camacho, com és norma habitual, cedirà generosament a l'import de la indemnització
ONG.
Alguna ONG, i com que no es cobrarà, perquè Mètode 3 és insolvent, com que no es cobrarà, al final el que es quedarà sense veure un duro és la ONG. Tot quedarà fantàstic.
És curiós, no?, que ara que el PP ha fet aquesta campanya de Dret a Saber, no?, tret darrerament, doncs precisament Dret a Saber aquesta conversa no...
Però és Dret a Saber sense que hi hagi contrapartida de calés, o la que hi ha contrapartida de calés s'ha acabat el Dret a Saber, si es podré posar-me més botox a la cara.
A veure, més coses d'aquest tema o passem plana? Passem plana?
Plana.
A veure, parlem de les preferents, que havíem dit que n'havíem de parlar. Després tinc altres temes, que m'agradaria parlar de Blesa, també de la cadena humana... Vaja, podem parlar de diverses coses.
No serà molt llarg perquè realment...
A veure, situem-nos.
Sí, el tema són les preferents famoses, que tothom sap, i subordinades, i tot això. Això era una operació inicial creada per un individu que en aquest país ha fet les coses més recambolesques i mai ha sortit a la bueno, sí que ha sortit a la llum pública, però mat de les coses que ha fet, ha estat esquitxat en res, que és un tal Narcís Serra, que li ve d'herència del tiet, que era Narcís de Carreras, que era president de la Caixa al seu dia, i li ve d'alguna manera la informació, és un economista polític, vull dir, de prestigi no, perquè a mi em va donar classes i els dos anys em va explicar el mateix, perquè només sabia el Keynes i s'ha acabat. Vull dir, i aquest individu, que ha sigut el clàssic tio que davant meu, ha dit amb un militar, amb una convenció, va dir, oh, general, que alpaca más buena lleva usted en el traje, va dir unes coses que dius, escolta, realment és un fals descarat. I tot. Però aquest home crea una estructura en su mente pensante que era la gran contrapartida de la meva tesi de final de carrera sobre les caixes, no? Que és a dir, escolta, les caixes és una institució franquista, no tenen capital, i hem de lograr transformar-ho això en capital, en bancs, i quedar-nos nosaltres. Aquesta és la realitat de l'assumpte. Quan dic nosaltres vull dir la gente rica, la gente bien. Llavors, creen aquestes coses de les preferentes i les primeres emissions són normalilles, sense aquests escàndols, i a partir d'aquí el Narcís Serra se'n va i clar, llavors venen les víbores, que són els altres. No? Llavors ve uns senyors de la Caixa, que són honrats, crec que alguns religiosos, altres no tant, i que són els homes de tota la vida, de la Caixa, la tranquil·litat, la solvència i tal, i ens fan unes preferentes, emeteixen unes preferentes, i després d'unes llargues condicions generals que no diuen absolutament res, ens donen les particulars de les preferents. I les preferents, el primer apartat diu, definició, es tracta de títols valors mobiliaris de renda fixa emeses per Caixa Preferents. Primera qüestió, Caixa Preferents, qui és Caixa Preferents? Que és una societat filial de la Caixa domiciliada a les Illes Caimán. Primera frase, jo estic llegint, no m'ho invento, no estic dient aquí...
No, estan els documents aquí, podem donar fe.
Exacte, de les Illes Caimán, o sigui, aviam, on està el governador del Banc d'Espanya que permet que la Caixa, una entitat sense socis, amb obra social i tal, igual, enviïn els calés de les preferentes a les Illes Caimán? I com ho autoritza? Vamos, per favor, vull dir, és escandalós total i absolut. La segona frase ja és interna del país. O sigui, d'entrada hem de dir, els calés de les preferents estan a Caixa Preferents a les Illes Caimán, on no hi ha control i no sabem mai si han tornat o no han tornat. I qui els té? Això és la primera pregunta. Jo no sé qui els té. Per la qual tinc interès en demanar a un jutge que em canviï un rogatori a les Illes Caimán per veure a veure on estan aquests calés, si hi són o no hi són, o si ja se'ls ha quedat algú per comprar accions de CaixaBank, no ho sé, possiblement sí. La segona qüestió que tinc aquí és la següent. Què definició, tot això és definició. Tenen la consideració de recursos propis del grup La Caixa, és a dir, evidentment, és exactament la idea inicial del Narcís Serra, són grups propis que quan es transformin en banc, recursos propis, perdó, que quan es transformin en banc seran capital. El problema és que això creix molt i quan veuen els números diuen, oh, llavors nosaltres no tindrem gaire participació, no pot ser. No estarà en nostres mans controlar el CaixaBank. I diuen, en ordre de prelació, en la relació de creditors, situa els titulars de participacions preferents per darrere de tots els creditors comuns i subordinats. És a dir, els situo per sota dels meus crèdits que hagi pogut donar, si són els últims acordats, com si fossin capital. És a dir, la definició ja està clara que és només per fer un capital de CaixaBank. Bueno, des de les Illes Caimán, evidentment. Vull dir, o sigui, però ja veuríem ja com tornen i a nom de qui tornen. Vull dir que això és un dels temes que no entendrem mai. Clar, com que el número de preferents creixen, no tinc control del banc, seré minoritari, s'ha de carregar el sistema com sigui. La segona qüestió és, diu, titularitat. Tothom pot comprar aquí. Persones físiques, jurídiques, menors d'edat, persones no residents a Espanya, aquí tothom pot comprar.
Sí, no té la llibreta Club Super 3, podes comprar preferents.
També, efectivament. Evidentment, el termini de la divisió perpètua, és a dir, és perpètua, i com que jo tinc que manipular el sistema, tinc opció, jo te la faig perpètua, és a dir, no t'ho tornaré mai si no vull, però si jo vull, unilateralment t'ho puc comprar quan vulgui, és a dir, ostres, vull dir, tal. I el més graciós de tot és quan diu risc de crèdit. Diu, compta amb la garantia solidària e irrevocable de la Caixa. Ja s'ha vist. O sigui, la Caixa és, podem definir, insolvent el dia d'avui perquè no ha sigut capaç de complir la garantia solidària i irrevocable de la Caixa. És evident que si totes les preferents les has portat a les Illes Caiman, es queden allà, aquí difícilment podràs pagar les preferents. Vull dir, bueno, això ja ho tinc claríssim. I aquest jo crec que és l'escàndol més gran que hi ha hagut a la història, l'estafa més gran que hi ha hagut a la història d'Espanya.
Opinions?
No, és que no dono crèdit, perquè a més estic llegint una altra clàusula que parla del risc de mercat, que diu que el preu de cotització pot evolucionar favorablement o desfavorablement, i després diu més coses. Però el que no diu és en quin mercat això es negocia. És a dir, no dona la referència de com seguir la cotització.
Crec que el mercat secundari, no?
No,
existia mercat. El tema és que no existeix un mercat. El mercat era simplement que si vols vendre, jo et compro. Però no hi havia un mercat.
Però perquè li col·locaven a un altre.
Si hi havia un altre que comprés d'un altre client de la Caixa.
Però sempre hi havia un altre que comprava. Això peta quan el Banc d'Espanya els obliga a ser transparents. A dir, no. Això, aquí s'ha de muntar un mercat secundari, de veritat, i per tant s'ha de poder seguir una cotització. Aleshores, això implica que algú ha de fer una valoració. Algú ha de dir, escolta'm, quin valor tindria això si realment es convertís en capital? I és quan hi ha la davallada. I com que a més no és capital, està en un limbo indeterminat, no té per què haver-hi un comprador, acaba com tot el que no és líquid.
He fet referència a aquesta llibreta Super 3 perquè Televisió de Catalunya va fer un reportatge en el seu moment sobre les preferents i sortia una pobra mare totalment desesperada perquè en el seu moment quan va anar a la Caixa a obrir la típica llibreta que obren a les criatures, doncs la persona que estava allà li va dir, miri, sap què, agafi els pocs estalvis que tingui i posi-la en preferents que li donarà més rendiment, no?, a la criatura, que la pobra criatura els estalvis, doncs, ja els ha perdut. O sigui, una llibreta Super 3 li havia donat molta més tranquil·litat, però en aquell moment es va enredar a una mare i a la pobra criatura que devia tenir, doncs, 4 rals, i va sortir aquest exemple, per això quan ha dit que podíem fins i tot fer-ho menors d'edat, doncs sí, cap problema.
No, és curiós, perquè posa informació al client, la tributària. És a dir, no se li informa al client siquiera aquestes, perquè després sí, els interessos van condicionats al rendiment de les accions aquestes i tal qual, i a les inversions que es facin, però no se li informa amb el client de les inversions que es fan. Només se li dona el tipus d'interès que se li ha pagat i la retenció, i punto. És a dir, bueno, el senyor del Banc d'Espanya, chapó. És a dir, si no, aquest home se l'ha de posar a la presó. Ni més ni menys.
Josep Maric, volies dir alguna cosa?
Dues acotacions només. És a dir, jo no sé els nostres oients quina capacitat tenen. Jo em considero ignorant, necessitaria unes classes particulars primer per seguir tota l'explicació del Jordi, perquè és una cosa molt complexa que els entesos suposo que quan ho dieu doncs és que això és així i que aquí hi ha un problema darrere que no s'ha abordat d'una manera correcta. I només m'atreviria a discrepar el Jordi del perfil que ha fet primer del Narcís Serra. Jo no sé com a directiu de Caixa que és i que no és, però jo el tinc amb una gran valoració com a polític que va ser en el govern de Felipe González, amb el seu treball i la seva tasca com a ministre de Defensa i com a vicepresident. Jo només volia deixar constància d'això.
Algun comentari més?
Sí, molt breument, perquè penso que s'han dit moltes coses. Realment, bé, aquí és un moment que en el que surten aquests productes que sembla doncs, que les entitats s'han de capitalitzar a través d'accions i en el fons vulguin ser accions. Què passa? Que la comercialització, doncs, realment la gent, i sobretot amb entitats com aquesta concretament, la gent s'ho va prendre doncs, com a dipòsit segur d'una entitat segura i aquí doncs, és a bon... En la comercialització és on hi ha hagut l'engany, si volem utilitzar una paraula molt suau, no? Ha sigut l'engany i realment aquest engany ha sigut molt gros, aquesta estafa. Jo potser aquí diria que aquesta és una de les tantes actuacions que hi ha hagut en el marc de la banca que realment ens han canviat totalment el panorama. Vull dir, avui és un panorama cada vegada més monopolista de la banca. Avui tenim el Santander, el BBVA, la Caixa, el Sabadell i i el que està en el FROP, que Catalunya Caixa està en el FROP i tal. És a dir,
els tot... altres països és així també? O està més fraccionat o no? Com,
aviam,
com...
jo aquí,
la resta d'Europa,
aquí hi havia un estalvi que s'havia fet al voltant de les caixes, no? Això hi havia caixes de més de 100 anys i tot això desaparegut, és que ja no hi ha ni la web ara, vull dir, vols entrar a Unim, ja no hi és la web d'Unim, avui entres a BBVA.
Sí, sí.
O sigui, hi ha hagut una transformació i llavors mirem quant està lligat aquest capital avui. Per tant, l'economia espanyola i la catalana, on la tenim lligada? Vull dir, és, o sigui, a part de l'empobriment de les persones que han tingut aquesta estafa, per un altre cantó, pues hi ha una concentració molt forta del capital, i això és una tragèdia en aquests moments. Bueno, potser és una racionalització del sistema, però realment almenys per un origen popular com tenien les caixes és molt trist i
però era insostenible o no això?
No, home,
aquesta és la pregunta.
Ha esdevingut insostenible, evidentment, per tot el que ha passat en el sector de la construcció, fonamentalment, i en les grans inversions que s'han posat...
I una mala gestió d'aquestes mateixes entitats, d'aquestes mateixes caixes.
Sí, també, evidentment.
Ah, no.
També.
Si jo desvio les preferentes a les Illes Caimán, ja no tinc els calés aquí, no puc gestionar. Jo no sé com han tornat. Perquè igual han tornat dient, hem perdut tots els calés, o hem perdut un 10%, o hem guanyat 250%, Vull dir, no tal, però... Com entonar si és un país que no dona informació? Com ho sabem? Això no ho sabrem mai. Ah, llavors, no tinc calés per fer front al d'allò perquè potser m'ho has importat cap a fora. Vull dir.
Sí, però jo volia dir que ens hem sentit orgullosos de tenir aquest sistema financer doncs, popular, vingut de baix, de les caixes i tal, i després te n'adones que aquestes han actuat amb una dinàmica financera igual.
Evidentment, compro gas
especulativa
natural perquè... Exacte, compro gas natural perquè... Per què? Perquè compro gas natural. Bueno, la caixa sempre ha tingut aquesta...
Per servir el país.
Filosofia de serveis i tal, igual. Però no, bàsicament... compraven les no m'olvido de gas natural, però de les altres sobretot, les compraven segons el que pagaven el Consell d'Administració, ni més ni menys, és a dir, compro això, que allà paguen 600.000, allà, tu vas allà i comprem accions i tenim dret perquè som accionistes, i això anava així, va així el dia d'avui, no us penseu pas que... I llavors, clar, com que es fan aquestes inversions sense saber si és rentable o no, sinó allà perquè paguen el Consell d'Administració, doncs ja tal, però bueno, aviam, jo no entenc com es pot permetre, torno a repetir, per la Inspecció de Banc d'Espanya, que jo que he sigut president d'una entitat financera catalana, que és l'Institut Català de Garantia Recíproca, entitat controlada pel Banc d'Espanya, i teníem unes operacions que era un 0,01% o per mil del que era la Caixa, tenia inspeccions cada any, com una setmana tenia tres tios allà mirant-m'ho tot, i aquesta operació perquè l'heu fet, i aquesta altra... Escolta'm, amb la Caixa deuen fer el mateix.
No.
I ho sabien i eren coneixedors. És a dir, que no em vinguin amb històries i ho permeten. Com es pot permetre una caixa que té que donar obra social i que la seva finalitat és cobrir obres socials? Se'ns creï una societat a les Illes Caimán. Això és escandalós.
Jo crec que hem tornat a l'edat mitja on no n'hem sortit mai, no?
No, bueno, ja, si toquem algun tema com la Cristina veurem que no hem sortit mai.
Ai, si això de la Cristina segur pot explicar què ha passat amb el seu DNI, i això jo ho agrairé molt.
Home,
perquè
és molt...
Els problemes que tinc per recordar el meu DNI i veig que aquesta gent amb dos s'equivoca.
Parlant de la Cristina, és normal, si tu i jo anem al notari i jo tinc el 37, 720, 205, doncs un notari doncs posi 250, que és totalment normal, això. Ara, quan és el 14,
cony, el 14
és molt difícil,
molt
Clar, igual es va equivocar i més del 14 era l'11, que també és del mateix grup.
Família reial.
Claro, perquè, clar, si no l'error, no. Escolta'm, jo amb aquesta cosa d'Hisenda voldria dir una cosa molt important. És a dir, mira, anava a dir tinc la desgràcia, però no, és així. Vull dir, tinc la sort de fer rentes. Vull dir, i les rentes que faig jo... i que potser és la desgràcia, són totes molt complicades i de gent de molt patrimoni. Pues la veritat, jo no veig excessius errors.
Però el primer que et peta és el DNI, quan entres
sí,
i no
et funciona. No, és que amb les finques...
Et peta tot, ja no pots seguir.
I les finques, a la relació de finques, escolta'm, veig molt pocs errors, molt pocs, vull dir, quasi tots els errors són la concepció, si és vivenda habitual o és llogada, res més. però les finques surten quasi totes en els seus llistats i perfectament delimitades amb el seu catastre i el seu import. O sigui, i hi ha gent que, de les que tinc jo, que ha, té moltes de finques i no hi ha errors. Vull dir, ostres, em sorprèn molt que la infanta, precisament, amb dos numerets, el 14 al 16 és fàcil, perquè aquestes nenes possiblement no tenen molta... O millor la germana, que tampoc sembla que és una mica limitada. Pues...
Aleshores no sé què ha passat, no? No ho sabem...
Sí, sí,
no
ho sé, sí, que s'han enganyat.
Exacte.
No us ja n'havia donat compte. Exacte. Per això vinc jo a la tertúlia.
Una vegada més, que ens han enganyat i ja està.
Ens enganyen, clar. Ens enganyen. És el que us deia, l'edat mitja.
Com pot colar un engany així? Com pot colar? Sí,
però ja ho has vist, havia, però ja ho has vist. Han sortit i han dit, ai, que no, que és un error. Ha sortit l'altre i dit, ah, és veritat, perdó. I s'ha acabat. I no passa ja està, res. Ja un milió i medio. Joder, un milló i medio. Vamos, ara aquí a la niña persiguera per un milló i medio. I ja està. I dos trucades resolen un problema així. Bueno, l'edat mitja. A l'edat mitja hi havia tres poders i uns desgraciats. Tenies els cavallers, que eren els que feien la guerra. Tenies els mercaders, que eren els que feien els diners, que pagaven els cavallers perquè fessin la guerra. Tenies l'església, que era la que resava perquè els cavallers tornessin de la guerra. I llavors tenies els desgraciats, el poble.
Però qui va vendre les finques?
Jo, la vendre,
no ho sabrem
aquí,
mai,
veure, aquí,
no ho sabràs mai.
Hi ha una explicació...
No, les va vendre ella. Si voles, les va vendre ella. Qui les va comprar? Que això hi ha teories. Qui m'explicava l'altre dia una teoria?
Sí, jo, vamos, estic preocupat per saber qui és el propietari del barco de l'Urdangarín. Perquè este senyor iba per la Costa Brava amb un barco de la seva propietat. Ara bé, no sé, dic, parla del barco. Si estaven per allà, aquella zona d'allà dalt, em sembla que també tenien una finca allà dalt, que tampoc parla ningú d'aquesta finca. No? Sí, bueno, són temes a considerar, perquè no els veia precisament en un hotel, sinó en una finca privada, per cert, bastant maca.
Josep Maria, que no vas...
No, jo voldria confiar que això no està aturat simplement amb una disculpa institucional, oficiosa, sinó que
i jugo un esmorzar.
El jutge pot encara anar més enllà. Però algú explica, és dir, versions que corren, és que no, aquí no hi ha hagut cap operació de venda, sinó una justificació d'uns ingressos a partir d'unes operacions reals, objectives, d'una venda d'uns particulars desconeguts, ignorats, perduts i tal, aprofitant el dia i l'hora en què es va fer l'operació, justificant-ho com si allò hagués estat doncs, una maniobra de la infanta, i que això en principi no s'havia de saber, és a dir, per justificar uns ingressos als comptes de la infanta i de l'Urdangarín. I per tant aquí s'han trobat uns que els hi han manipulat, diguéssim, una operació de compra-venda, sense saber-ho i sense existir, i simplement anotant-ho en el compte de resultats de l'ofici de les propietats del,
això té un nom,
dels ingressos. No ho sé.
Sí, és delicte.
Falsedat
documento público. I té, sembla que és més de 3 anys de producte. Això és el que vol saber el jutge, eh? Vull dir, cuidado que estem davant d'un jutge que realment xapó pel
se la juga.
I tant se la juga, perquè això quan vagi l'audiència s'acabó, eh? No us penseu res. Això quan pugi l'audiència s'acabó. Així és com sona. S'acabó. En castellà, perquè la majoria parla castellà. L'audiència encara que sigui en català.
Escolta, aprofito que tinc el David aquí per preguntar-li sobre la cadena humana per la independència que recorrerà més de 400 quilòmetres per 86 municipis l'11 de setembre. David. Però no passa per Sant Cugat.
Oh. No passa per Sant Cugat.
Però que... No, ho dic per un motiu, perquè l'Assemblea Nacional d'aquí de Sant Cugat volia fer com una mena d'assaig al juliol per veure com funcionava el sistema.
Els assajos funcionen, eh? Se n'han fet.
Ja se n'han fet?
Sí, si entreu a la web i poseu Vegas cadena humana, veureu allà com el poble de Vegas ja l'ha feta i és molt maco veure com ho fan. Aquesta cadena realment és ambiciosa, se'n diu la Via Catalana, vol enllaçar des del Pertús fins al Canà, en el Montsià, farà tota la costa, fonamentalment passarà per les grans ciutats que trobarà pel camí, i a dintre de Barcelona també farà un bon recorregut. Cal dir que les ciutats passarà Figueres, Girona, Mataró, Sant Feliu, Vilafranca, el Vendrell, Tarragona, Reus, Amposta. També és un dia laborable l'11 de setembre a fora de Catalunya, però també sembla ser que s'hi volen afegir pues, des de Catalunya Nord i el País Valencià. D'alguna manera, seguir el que era l'antiga Via Augusta. Barcelona, pues, lògicament, entrarà pues, per Ronda Litoral, Diagonal, voldrà encerclar la Sagrada Família, anirà cap a la part de la Ciutadella, passarà per la plaça Sant Jaume, etc. etc. Són, tal com has dit, són uns 400 quilòmetres, 86 municipis, i en la primera, bueno, la presidenta, la Carme Forcadell, ha declarat que la via catalana és un repte polític i logístic. Ha destacat que la via catalana representa la unitat del poble català a favor de la independència de Catalunya i ha reclamat que els catalans puguin votar la independència en una consulta el més aviat possible. En la presentació que hi ha hagut, que s'ha fet en el Museu d'Història de Catalunya, també han vingut uns estonians que són els que van participar en la cadena que van fer ells i que sembla que va ser un element que va ajudar pues, a nivell internacional a conscienciar del problema que hi havia a Estònia.
Opinions?
Fonamentalment és
I per
això.
Què Sant Cugat no hi és?
Fa el litoral, no?
No, perquè agafa esclar, vol ser una cadena, no? Una cadena que vagi d'un
perquè
lloc...
Perquè no volen pagar els túnels.
Això ja no ho sé.
Aturar els túnels de la Lliga.
Passar per Barcelona. És difícil que si passa per Barcelona i tira avall...
Rebassada.
Vingui cap aquí. Avall.
Alguna opinió? Avui, a més
que... No, sembla original i mediàticament molt rentable, crec. Perquè realment a tot el món miraran aquesta cadena humana si realment es aconsegueix fer que van a Barcelona en cap dubte. Ara no sé quina distància hi ha entre, estava pensant entre dos pobles que estiguessin una mica lluny. Clar, hauria de fer un, ha de fer 4 o 5 quilòmetres d'anar i de tornar. Ja sé que hi ha gent molt esportiva, però
bueno, que passa
a mi
que són...
costarà una mica més. A mi no em costarà gaire estigui a Barcelona.
Es compta que seran unes 400.000 persones, 500.000.
Ja. Jo l'únic que demano és que, després de que serà un èxit, perquè estic segur i desitjo i vull que sigui un gran èxit, que ningú convoqui eleccions, sisplau, que ja no cal.
Escolti'm, parlant d'eleccions i xifres i enquestes, avui tenim una enquesta del CEO a les 11, a veure si tenim resultats que confirmen el que va dir el periòdic fa unes setmanes.
Escolta, per què serveixen aquestes enquestes? Em pregunto.
Home,
jo.
Mira,
perquè deuen costar calés,
no? Tertúlia,
deu costar
no?
Diners. Per què serveixen? A part de perquè els polítics fagin les seves juguesques, per què serveixen? Pel ciutadà, eh? Pel que al final les paga. Exactament, quin és el rendiment que no tenim?
Això és vanitat dels polítics i per la seva gestió dels polítics. No, nosaltres, què ens importa? Nosaltres no tenim que votar ara. Vull dir, és igual. El que han de fer és netejar-se entre ells, cony, com per exemple la Convergència, treure el Durant del mig, etcètera, etcètera. Això és el que han de fer, trencar i arreglar-se els problemes en veure si voten o no. I què ho faran? En base a l'enquesta del CEO, diuen que... Pallassos, al final, pallassos.
Josep Maria, que l'última vegada la vas encertar, o la vas encertar, tenies no, bones informacions, no. Vaja, més que encertar-la.
Les enquestes serveixen per influir l'opinió pública. O sigui, no és només saber què pensen els ciutadans, sinó a veure a l'hora de fer la lectura, la interpretació, com podem influir en la voluntat política dels ciutadans.
I per què les paguem nosaltres?
A partir de... Sí, aquesta és una altra història que... Podem fer moltes preguntes.
Representen que en gaudim tots, no?
No, jo no gaudeixo de res.
De la manipulació posterior.
Sí,
perquè aquest és l'element. És dir, les enquestes parteixen d'unes dades, però després hi ha manipulació.
La cuina
de les dades. No? I aquí depèn qui l'encarrega, qui la fa, qui la paga, quins interessos, i a partir d'aquí, doncs... pots trobar una mostra feta per diverses empreses amb diferents diguem-ne interessats a l'hora de confeccionar i de fer l'enquesta que et surtin interpretacions i dades diferents.
Jo crec que la declaració de renta hauria d'haver-hi més creus.
Sí.
Que les que...
No vull pagar això, no vull pagar allò, no vull pagar l'altre.
De lo meu això ni un cèntim. Això, a més, no m'interessa. A mi no m'ho digui i m'ho descompta.
Acabes de crear les llistes obertes a la renta? Això seria, estaria
clar,
molt bé.
Això estaria bé, no? Per fer les coses.
Ho podries patentar perquè em sembla que tindries molts clients.
Jo podria prometre-ho.
Ara no t'equivoquis amb el número després del DNI de la gent, que acabis pagant una cosa que no vols.
Tenir un bon cap de premsa ja n'hi ha prou. No, però és veritat, el Rajoy se li està omplint la boca des de fa dies del seu gran pla de racionalització de l'administració pública, ahorros de 8.000 milions i tal, i no l'acaba de dir. Presentaremos, haremos, diremos...
Ui, ara acaba de dir que el passa a la comunitat.
I avui ja
és un zero.
Hem vist notícies de l'FMI que demanen que s'abarateixi l'acomiadament a l'estat espanyol.
Demanen entre cometes.
Tenen raó.
Demanen o insten.
És un recado. És un recado.
Un recado.
Que ho acabarà fent o no ho acabarà fent.
A veure, però ells tenen una visió diferent a la nostra. És a dir, és clar, aquí... A veure, jo que m'agrada parlar de realitats, vull dir, aquí hi ha 6 milions de parats, sembla, no? Més o menys. Aviam, ha d'haver, no dic que tots, però una bossa de diner negre que mou tots aquests parats. Vull dir, desenganyem-se. Vull dir, o sigui, perquè si no, estaríem matant, perquè jo les manifestacions que veig sempre ho dic, que no són d'aturats precisament. És a dir, que ells ho veuen, que aquesta gent pues, no, té, no ho entenen, això del moviment negre, i d'alguna manera... Pues, pensen que s'ha de solventar. Evidentment que la manera de solventar-ho és aquesta, és a dir, baixant les indemnitzacions, baixant els salaris perquè capti més gent les empreses, tingui menys dificultats per contractar.
Això és una cosa que es mossega, és dir, allò que es mossega la cua, el cap es mossega la cua, que és dir, reduir sous, acomiadar i tal, això impedeix la reactivació econòmica segur. La gent no compra llavors, la gent es restringeix i jo penso que és, i en aquest llibre que tret ara el Jordi Angusto va per aquí, no? Que diu, i ara què? És a dir, el que s'ha d'incentivar és dir, donar tots els elements perquè la gent pugui comprar, que la gent pugui consumir. I reduint salaris, fent uns llocs de treball molt precaris, tot això restringeix el consum i impedeix que això funcioni. Ja,
jo això tinc una teoria una miqueta radical, radical per lo innovadora. Penso que la feina tal com estava concebuda, és a dir, un treballador a una empresa, això acabarà trencant-se. Ja no té sentit. Ni l'empresa pot agafar el compromís de donar-li feina totes les hores del món al treballador i mantenir-lo uns anys a casa seva i, a més, indemnitzar-lo quan hi sigui. Ni el treballador vol agafar un compromís d'estar determinats anys en una companyia, sinó que lliurement vol escollir en cada moment si fa un salt a una altra empresa o si canvia de responsabilitats. Però jo crec que això s'ha de portar a l'extrem. És a dir, cada treballador ha d'actuar com si fos la seva pròpia empresa i per tant ha de fer-se una cartera de clients, pot ser dos. Miri, jo al matí treballo aquí, a la tarda treballo allà, jo els dilluns i dimarts treballo en un lloc, dimecres i dijous un altre, divendres en un altre.
Si hi ha, de manera que la pèrdua... si hi ha oferta de treball,
bueno,
dir, clar, no aviam, és només la voluntat del treballador,
però això, són dinamitzadors. Això són dinamitzadors. Una empresa a lo millor no necessita les 40 hores d'un perfil molt bo, però si en pogués tenir 10 li anirien molt bé. Aquest senyor que és molt bo potser no pot defensar una retribució com la que voldria amb una sola empresa i en canvi en 3 sí. Jo crec que hem d'avançar per aquí, a la total liberalització del mercat de treball.
Algun apunt més, que tenim 30 segons sobre el tema?
No, em sembla d'alguna manera solventar el tema d'atur, el que passa que també ells tenen la filosofia d'empobrir-se a tots, vull dir que el qual ja els hi va bé també.
Escolti, ja en parlarem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies als quatre, molt bon dia.
Bon dia.
Adéu. Bon dia.